Benvinguts, com esteu? Avui sortim a passeig. Els beneficis de passejar són molts. Ells oloren per conèixer l'entorn, es relacionen amb altres animals, observen. Dit d'una altra manera, s'esvergeixen. I nosaltres també. No us faci mandra saber com han de ser aquestes sortides. Fareu una bona inversió perquè al final seran moltes hores les que passareu junts a fora. Com són els vostres passejos? Ens hi posem de quatre potes.
RAC més 1 i Uau Encat us ofereixen Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Arrenquem. Si no sabeu quanta corretja heu de deixar, aquí us donarem la resposta. I si us pregunteu per què el gos té un comportament agressiu amb altres gossos quan surt, en el podcast d'avui trobareu la solució. El veterinari Eduard Saló, de la Clínica Veterinària Mivet Gran Via de Barcelona, ens explicarà que els gossos joves també poden tenir problemes d'articulacions. Com a alternativa per tractar el dolor, avui coneixerem els beneficis de l'acupuntura en els gossos. Qui en sap molt sobre aquesta teràpia és el veterinari Íñigo Campillo, del Centre Veterinari El Penedès. I en el tram final tindrem amb nosaltres la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, que té a casa dos gossos, en Simon i la Lola. Abans de tot això, l'educador caní Jordi Ulla, dels Peluts Educació Canina, ens resoldrà la consulta d'avui relacionada amb el passeig. Som tot orelles.
Sí? Ei, hola. Hola, està gravant això? Hola? Hola, Bàrbara? Ei, si parles del passeig, doncs tinc una consulta. La meva gosseta, la Maia, quan sortim a passeig es tira molt de la corretja, tot el rato amb força, i clar, és molt pesat. En canvi, quan la deixo deslligada, passejant, doncs, ostres, creu, la crides i bé, li tires el pal i te'l torna, i tot això. Però, en canvi, quan la torno a lligar, doncs torna a estirar. És normal aquest comportament? Em podríeu donar algun consell per solucionar-lo? I, ostres, els inicis, Bàrbara, van marcar tendència, Parlar de caques del primer podcast, potser va ser molt agosarat, eh? Si vols t'envio les fotos de les caques a la Maia. Bé, vinga, fins ara, adeu.
No critiquis tant. El passeig és un tema que preocupa molts dels responsables d'animals i en la majoria de casos és ben cert que el gos es tira tant de la corretja que les sortides acaben sent un autèntic suplici. Per donar-nos unes pautes i alguns consells, ens acompanya avui Jordi Uller, educador caní dels Peluts Educació Canina. Jordi, què tal? Gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, Bàrbara, encantat d'estar aquí amb tu. Moltes gràcies per l'oportunitat.
Jordi, si un gos es tira de la corretja en ple passeig, què hem de fer? Per exemple, parar?
Bueno, no tot és tan mecànic, però aminorar el ritme i parar i observar què està passant, val? I valorar quin ritme de passeig estem portant. A vegades ens guiem més per una idea de que el gos s'ha de cansar i generem una excitació que després és incompatible amb un passeig tranquil.
I com ho veus, això de portar premis a la butxaca com a reclam?
Bueno, jo vinc de la filosofia tartaruga i des d'aquesta filosofia anem una miqueta més agafats de la mà del constructivisme. Val? Llavors, d'aquesta manera, el que nosaltres busquem és una sessió del control que justament xoca amb el conductisme d'anar portant premis i anar guiant tu al gos. D'aquesta manera volem que el gos pugui desenvolupar-se fins a arribar a ser un ser madur i pugui gaudir d'un ventall d'eines per gestionar les situacions que se li presentin.
Val, doncs aquesta vegada deixo a casa els premis, però la longitud de la corretja, quina ha de ser, quina forma ha de tenir, com l'he de portar?
Me n'alegro que treguis aquest tema, perquè és molt important dotar-se d'un bon material de passeig. Començaré dient que el principal del que ens hem d'equipar és un arnès tipus H i després una corda de 5 metres, una corretja, ¿vale? Perquè sigui corda, que no sigui flexi. La manera de portar-la serà amb una mà, amagatzem aquella corda que recollim i amb l'altra mà anem fent de polea. I el que procurarem és tindre un somriure, una comba en aquesta corretja. No ens interessa portar una corretja arrossegant pel terra, perquè no té cap comunicació, ni molt menys una corretja tibant.
Jordi, hi ha gossos que durant el passeig tenen reaccions espectaculars. Es posen a la defensiva, es tornen agressius, es llancen a mossegar, i a més els cridem i no ens fan cas. Què ens vol dir tot això?
Bueno, aquí el primer de tot, aquesta persona s'hauria de posar en contacte amb un professional, una professional del món caní, que treballi des d'una manera amable i fora de pors, per identificar què li està passant al teu gos, ¿vale? i a partir d'aquí acompanyar-lo en el seu creixement madurativ, a poder solucionar aquestes coses que fan que després tingui aquests comportaments. Sempre dic que una cosa és l'arrel del problema i el que nosaltres veiem és la conseqüència del problema.
I aquells gossos, Jordi, que no paren d'olorar quan van a passeig, els hi hem de limitar, això?
No, no, ni molt menys. És una necessitat interactuar amb l'entorn. Hem d'entendre que sortir a passejar no és sortir a caminar. Sortir a passejar és un ventall de coses que, en un conjunt, val? I ensumar i interactuar amb l'entorn, amb els marcatges olfatius, és una d'elles. Val? Tant, ensumar qui ha deixat aquell marcatge com poder deixar jo el marcatge.
Doncs a mans d'un bon professional, si ens fa falta, i molta, molta paciència.
Sí, i sobretot trencar amb expectatives. Tenim els gossos carregats d'idees i d'expectatives nostres i ens oblidem de quina és la seva personalitat i què ens està demanant en molts casos.
Doncs gràcies, Jordi, i fins la propera.
Moltes gràcies, Bàrbara. Fins la propera.
Quan un gos comença a ser vell, canvia. Es torna més lent, menys actiu. Això, però, no ens ha d'impedir sortir a passejar, perquè precisament els passejos segueixen sent per ell una necessitat vital. Quins problemes hem de tenir en compte en un gos vell i en un de jove? Anem de visita veterinari perquè ens ho expliqui. Avui tenim amb nosaltres Eduard Saló, veterinari de la Clínica Veterinària Mivet, Gran Via de Barcelona. Eduard, benvingut.
Molt bon dia, Bàrbara. Encantat d'estar amb vosaltres.
Eduard, comencem. Quins senyals ens pot donar el nostre gos perquè puguem identificar clarament que té algun problema a l'hora de fer els passejos?
Pues el mateix que ens passa a nosaltres. Dificultat a l'aixecar-se, dificultat al caminar i el no voler caminar, cosa que un s'ha de donar compte que aquí alguna cosa no funciona.
I això és artrosi? És a dir, els gossos poden tenir artrosi igual que les persones?
Bueno, pot ser artrosi, poden ser altres coses, però l'artrosi forma part de la nostra vida, també de la vida dels gossos quan se fan grans, i que aquesta malaltia inflamatòria degenerativa crònica doncs, els hi afecta el cartílag i els hi afecta el moviment i els hi provoca dolor. És una de les causes, sí, sí.
I què podem donar-los doncs, per alleugerir-los aquest dolor que senten?
Doncs el mateix que fem nosaltres, vull dir, sobretot no perdre massa muscular, és a dir, fer passejos curts, sobretot el pes, controlar el pes perquè forma part del primer tractament i després els fàrmacs antiinflamatoris que disposem. Antiinflamatoris per gossos, mai doneu el de persones, sempre els de gossos, i en casos extrems doncs, podem recórrer doncs, com nosaltres, en casos controlats, a la cirurgia. També hi ha casos alternatius, com l'acupuntura, però cada cas té que estar en concret controlat pel veterinari i monitoritzat en concret, però igual que nosaltres.
I hi ha races més propenses a patir artrosi?
Sí, però sobretot els que són grans de tamany, grans de pes, es fan grans i aquest sobrecarga, aquest poc a poc pes sobre les articulacions els pot provocar artrosi. Sí, pastor alemany, mastins, labradors, golden retriever, tot aquest tipus de races.
Moltes d'aquestes races són les que veiem, no?, amb gent que surt a córrer, que se l'emporta a fer exercici. Pel que expliques, no sempre ho estem fent bé, eh?
No, a vegades doncs, fem córrer races que no els hi toca córrer, perquè és com tot, hi ha moltes races de gossos i cada una té la seva particularitat. Si vols fer l'esportista, doncs agafa't un gos caçador, o si vols un terrier, o un gos de pastor, però no t'agafis un gos de casa, perquè si no, no viurà bé ni tu ni ell.
Eduard, però l'artrosi, mira, forma part, no?, de la vida. Veiem, doncs, no?, que amb gossos grans, a vells, és habitual.
Sí, i també amb gossos joves, perquè joves. No tenim que oblidar que l'artrosi... Sí, pensem que l'artrosi només afecta gossos grans i pot afectar gossos joves, sigui ja per una patologia degenerativa primera o perquè hem fet un mal ús de la seva vida, els hem sobreentrenat, els hi hem fet un sobreexercici i hem castigat aquelles articulacions com pot passar amb un esportista d'èlit que no té el genoll adequat o no té el maluc adequat i llavors ens trobem problemes que ens podem trobar problemes i els trobem a edat molt, molt, molt temprana. Sí, sí.
Hi ha una malaltia, Eduard, també molt coneguda, no?, en animals joves i que els afecta i molt, que és la displàsia. Què és exactament això?
Doncs mira, la displàsia és un trastorn de desenvolupament quan es forma l'òrgan, en aquest cas com es forma l'articulació. Degenera i no fa bé la conjuntura, per la qual es provoca, si parlem de les articulacions, inflamació articular, lesió en el cartílag i, lògicament, artritis i després artrosi. I això és la coneguda displàsia de maluc o displàsia de colze, que també n'hi ha, i són patologies que afecten amb animals joves, les detectem quan són joves, i poden arribar a ser greus, importants, amb el mateix tractament, dolor i moltes vegades cirurgia, sí, sí.
Doncs, Eduard, moltíssimes gràcies per acostar-nos en aquestes problemàtiques que inevitablement a vegades van arribant a mesura que passin els anys o en algunes ocasions no, i afecten doncs, a gossos més joves. Una abraçada, gràcies per estar avui entre nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar. Una abraçada a tothom.
I avui a l'Alternativa volem endinsar-nos en l'acupuntura, una tècnica que forma part de la medicina tradicional xinesa. Ja la coneixeu, s'utilitzen agulles que s'introdueixen a les primeres capes de la pell i es col·loquen a determinats punts del cos. Una opció que no és només exclusiva per a les persones, en els animals també els podem fer acupuntura. Amb una llarga trajectòria en aquest terreny tenim amb nosaltres Íñigo Campillo, veterinari del Centre Veterinari del Penedès. Íñigo, com va tot?
Aquí estem a vostra disposició.
T'hem fet sortir ara, precisament, d'algun tractament amb acupuntura?
Sí, filleta, sí. Fa una estona hem tractat amb un bulldog francès que venia de Barcelona amb una trombombòlia i ara ja ha pogut marxar caminant cap a casa.
Caram, sí que li ha anat bé. Per què pot anar bé l'acupuntura? Per reduir el dolor, per exemple, també, o per quines altres problemàtiques?
Pues tant com per reduir dolor, com per equilibrar el metabolisme, tant sigui endocrí, com per regular el que són els problemes de moviment, de pell, és que serveix per tot. Medicina xina no va deixar mai res a l'azar, a veure què sortia.
Serveix per tot i tots els gossos, Íñigo, poden fer acupuntura?
Mira, l'experiència meva és en gossos, en gats, en ocells, tipus lloro, també ho he fet amb iguanes, ho he fet a tortugues, he fet a conills. Acupuntura, qualsevol animal, ja venien descrit amb els tractats antics, es poden tractar tots.
I quan els hi poseu les agulles, noten dolor?
En principi, si no toques un punt dolorós que diuen gatillo, se deixen fer, tots és una meravella com es deixen fer.
I, per tant, entenc que s'arriben a relaxar, no?, fins i tot.
Acaben dormint. Inclús quan ja acabes la sessió i els hi treus les agulles, com si t'hagueres fet amic d'ells. És una passada lo agraïts que són amb aquesta medicina.
I per casos com, per exemple, la por, l'agressivitat, l'angoixa, també funciona?
També funciona, però sempre tens que fer un diagnòstic correcte dintre de la medicina xina, igual que de la medicina occidental que fem els veterinaris aquí. I una vegada tens el diagnòstic, lo tractes del seu problema metabòlic, és el problema neurològic, el que tingui o el dolor mateix li pot donar agressivitat o por. Llavors, amb això li ajudes que es pugui treure la por, sempre en la col·laboració dels propietaris, per descomptat.
Molt bé, també està molt bé. Quantes sessions hem de fer?
Sessions les que necessiti el pacient. La mitjana estan entre 3 i 5. N'hi ha animals que amb una sessió tenen prou i altres necessiten una dotzena, però més de 12 no ha passat mai.
I hem parlat del número de sessions, però cada sessió què dura?
La sessió dura uns 20 minuts, mitja horeta. Van ràpids, els animals van ràpids.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Íñigo, per acostar-nos a una sessió d'acupuntura. Veiem que és un gran descobriment pels nostres animals.
Home, per compte que en Àsia això es fa servir sempre i aquí a Occident va arribar, com diria, ara, és nou. Però és la medicina més antiga que n'hi ha actualment que es conegui i es treballi en el que és la Terra. O sigui, compte que té uns 5.000 anys d'antiguitat aquesta medicina.
Són molts anys i, a més, es va aplicar primer en animals que en persones, si no anem equivocats.
Els tractats antics venen descrits amb animals, gallines, cavalls, gossos, i després es va extrapolar en persones veient lo bé que funcionava.
Doncs de ben segur, Íñigo, ens apuntem a una de les teves sessions. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Agraït.
I per acabar el podcast d'avui ens acompanya a l'Espai Va d'Animals la periodista de La Vanguardia, Maika Navarro. Ella no té un gos, sinó dos, en Simón i la Lola. Maika, què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies.
On tens els gossos ara mateix?
Doncs els tinc tancats al lavabo perquè, si no, seria impossible fer aquesta entrevista.
Pobret, suposo que d'aquí una estona ja els trauràs, no?
Bueno, sí, exactament no és el lavabo, sinó que és l'habitació de la rentadora, que és la zona de quan els tinc que castigar i quan m'enfedo molt amb ells. Ells saben que són al quarto on estan allà castigats, perquè ara fa un moment, abans de començar, la Lola s'ha tornat a cagar sobre el sofà i, per tant, s'ha castigat a la Lola i al Simón, els dos.
Vaja, però en qualsevol cas són molt feliços, no?, tots dos. Per què vas adoptar un segon gos?
Doncs ho vaig fer per acompanyar el Simón. És a dir, jo agafo a Simón en el confinament mai havia tingut l'animal de companyia, mai havia conviscut amb un animal, un temps molt petit, fa molts anys amb un gat, i, ostres, aquest any havia estat tan el que el Simón m'havia aportat, que vaig fer una interpretació que potser és molt humana a l'hora d'interpretar o entendre les necessitats de l'animal amb què convius, i vaig entendre que tenir un altre animal li faria amb ell companyia i li faria feliç. I per això ho vaig agafar a Lola, perquè el Simón estigués acompanyat quan jo no sóc a casa, que són moltes hores seguides.
En Simón és molt famós, no? Ha sortit per televisió més d'una ocasió, va estar a punt de ser atropellat, pobret, es va colar en directe mentre feies una connexió en un programa de tele.
Sí. I, però ja crec que ja la seva carrera televisiva ha finalitzat. Perquè és cert que durant el confinament, en molts directes per la tele, clar, el Simón va arribar amb el confinament i els primers passejos van ser sense corregia. I, de fet, el Simón, tot i que hi ha molta gent que creu que és una barbaritat, surt al carrer sense corregia i va suelto. I la Lola, de fet, també. I és molt obedient, però, clar, un parell de vegades, dos directes que van ser més llargs del que estava previst, doncs, enmig del directe vaig veure de refilón com el Simón havia creuat el carrer a saludar amb un veí que l'havia reconegut i estava creuant en vermell i, bueno, no me la van atropellar de miracle. Per tant, hem decidit que no torna a sortir a... que amb els directes ell es queda a dalt. I jo començo a poc a poc a tirar de corregia perquè veig que, bueno, que Barcelona és complicat, tot i que, ostres, portar-los sense corregia és tot un plaer, la veritat.
Quin espant has de venir cap a terres gironines, doncs, a passejar-lo i sense corregia. Maica, una última pregunta. Quina pel·lícula d'animals t'ha marcat o quin llibre on hi surtin bèsties t'ha enamorat?
Doncs és una pel·lícula que em va agradar quan es va estrenar, que cada cop que la programen la veig, i que ara no ha estat fins a tenir el Simón, que he entès el que significava, que és un clàssic, que segurament no és la millor pel·lícula de bèsties, però sí la que entens molt bé els vincles que es fan, que una persona pot arribar a tenir amb l'animal amb el que viu, que és el de Siempre a tu lado, Hachiko, protagonitzada per Richard Gere, que és una pel·lícula basada en fets reals, i que demostra de manera molt senzilla però molt, molt emotiva el vincle que es crea entre el protagonista i l'animal que és realment el principal actor de la pel·li. Doncs això que tu veies i em podia emocionar, doncs ara el meu vincle amb el Simón, clar, vivim els tres a casa sols, jo, el Simón i la Lola, i per tant és veritat que la Lola ha sigut com jo, l'última en arribar, però el meu vincle amb el Simón és molt, molt, molt intens. I llavors aquesta pel·li l'he acabat d'entendre molt millor ara que visc, que comparteixo la meva vida amb aquestes dues criatures de quatre potes.
Molt bé, Maica, que en Simón i la Lola et continuen fent tan immensament feliç com et fan ara.
Vaig obrir la porta, que ja ha acabat el càstig.
Vinga.
L'hora de reflexió ja ha acabat.
Una abraçada.
Fins aquí el podcast d'avui. Amb tots aquests continguts, ja veieu que passejar és una bona fórmula per estrènyer lligams amb els vostres gossos. És el seu moment, però també el teu. En el proper capítol, més.
RAC+1 i Wowancat us han ofert Animals de companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
T'imagines menjar sempre el mateix? Wowancat és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els agrada.
Visita'ns a wowancat.com i descobreix el real food dels guaus i els cats.